Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern prohibeix totalment els telèfons mòbils a secundària. A partir del curs vinent s'aplicaran també restriccions de pantalles a infantil i s'endarrerirà un any l'entrega de l'ordinador personal pels alumnes de primària. Són mesures que ha anunciat avui Educació de cara als propers cursos. Esther Minguell, explica'ns quina és la situació. Bon dia.
Bon dia. Doncs a partir de setembre els mòbils estaran prohibits a totes les etapes educatives obligatòries i no es podrà fer servir ni per usos puntuals dins l'aula com es feia fins ara a secundària. Els alumnes tampoc podran portar rellotges digitals. A l'etapa infantil de 0 a 6 anys s'aniran eliminant les pissarres digitals i les tauletes, de manera que el 2028 no en quedi cap per a aquests alumnes. I una altra novetat, els ordinadors portàtils que ara s'entreguen a 5è de primària a partir del curs 26-27, o sigui, aquest no, sinó el de l'any vinent, s'entregaran a partir de 6è de primària i la resta utilitzaran els que tenen a l'aula per treballar la competència digital. Són les principals novetats del Pla de Digitalització Responsable que ha presentat el Departament d'Educació i la consellera Esther Niubó ha demanat col·laboració a les famílies per fer uns alumnes més competents digitalment.
Però aquesta és una feina que sabem que no podem dur a terme sols. De fet, no serà suficient aquesta racionalització de dispositius digitals a les nostres aules si no comptem amb la col·laboració i amb la complicitat també de les famílies. Necessitem conscienciar la nostra societat que aquest és el camí cap on hem d'anar per tenir un alumnat que realment no es vegi afectat en el seu desenvolupament, tampoc en el seu benestar o la seva salut per aquest món virtual i digital.
Es farà també una guia per acompanyar aquestes famílies en l'ús de pantalles, més formació pels docents i intensificar també els alumnes en la identificació de notícies falses.
Gràcies, Esther. Bon dia.
Bon dia.
I la inflació a Catalunya es va situar en l'1,8% al maig, 3 dècimes menys que al mes d'abril i el nivell més baix des del setembre del 2024, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És el tercer mes consecutiu de descens de l'IPC, gràcies sobretot a l'evolució moderada dels preus dels paquets turístics i també de l'electricitat. I els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació interior de marihuana en una casa de 3 pisos a Espinelves, a Osona, on han localitzat més de 500 plantes, volíem dir, en avançat estat de creixement. La policia ha detingut també a 2 homes per tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha declarat als jutjats pel cas de la filtració de dades mèdiques d'un home sense sostre que va morir al carrer ara fa un any. Albiol va llegir en un ple municipal informació confidencial sanitària del pacient per, segons ell, defensar la professionalitat dels metges i el prestigi de l'hospital. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
I bon divendres, 13 de juny de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Divendres 13 de juliol, avui amb un programa molt poliesportiu, amb tot el que ve aquest cap de setmana. Avui mateix se la juga el Barça de futbol sala en el tercer definitiu duel de semifinals del play-off pel títol de la Lliga contra el campió d'Europa, el Palma. I també estem en plena Copa de la Reina d'Hoquei Patins, disputada a Cerdanyola. Ja tenim una semifinal definida entre el Fraga, que va superar ahir el Manlleu, i el Cerdanyola, l'anfitrió, que va donar sorpresa superant el campió de l'Hoquei Lliga, el Telecable Gijón. Avui es completaran els quarts de final amb un Palau Corunya a les 6 i el Vilassana Voltregà a 8:45. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Eva Garrido, Eva, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, pendents del mercat de fitxatges pels equips catalans, que avui encara no té moviments oficials, de moment el lateral del Barça, Gerard Martín, ja ha tornat a Barcelona.
El defensa català va caure lesionat en el primer partit de l'Europeu Sub-21 amb la selecció espanyola després de patir una luxació al dit petit de la mà dreta. Segons apunta algun mitjà, hauria de passar per quiròfan. El futbolista ja ha tornat a Barcelona per començar el seu procés de recuperació.
Pel que fa al Girona, el club ha confirmat avui mateix els dos primers amistosos de pretemporada.
El conjunt gironí s'enfrontarà a l'Olot de Segona Federació el dissabte 19 de juliol a 8:45 del vespre. El partit es disputarà al municipal de la capital Carrutxina. La setmana següent, el diumenge 3 d'agost, el Girona s'enfrontarà al Wolverhampton, ja ho direm, anglès, en el 48è Trofeu Costa Brava a Montilivi. L'equip de Mitchell tornarà a la feina el 8 de juliol a Vilablareix i en la segona setmana de pretemporada es desplaçarà a la Vall d'en Bas, on jugarà aquest amistós. A banda de la resta d'amistosos, també està previst que just abans de l'inici de la Lliga es disputi la final de la Copa de Catalunya entre el Girona i l'Espanyol.
Per cert, el Girona, que fa uns dies feia oficial la sortida de Juanpe després de 9 temporades, avui s'ha fet oficial, un secret de veus, Juanpe jugarà a l'Atlético San Luis de Mèxic. I ahir es va celebrar l'acte central de l'aniversari dels 125 anys de la Federació Catalana de Futbol.
Més de 650 presidents i presidentes de clubs de futbol i futbol sala catalans van ser presents al sopar de gala al Palau de Congressos de Catalunya, amb representants també de les diferents institucions, entre els quals el president del Parlament, Josep Rull, i el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez. També hi havia el president de la Federació Espanyola, Rafael Luzán, i representants dels tres clubs catalans de la primera divisió masculina, la vicepresidenta del Barça, Elena Fort, el conseller delegat de l'Espanyol, Maoye, i el president del Girona, Delfí Geli.
Pel que fa a la competició, el Nàstic afronta a partir de demà la final per tornar a segona divisió masculina.
El conjunt tarragoní rep demà 8:45 del vespre la Reial Societat B en l'anada d'aquest play-off d'ascens. La tornada es jugarà la setmana següent, diumenge 22 de juny, a Zubieta.
I en el play-off per pujar a primera divisió ja tenim final definida i és una final inèdita.
El Mirandés va eliminar ahir el Racing de Santander i lluitarà amb l'Oviedo per pujar a primera divisió. Després dels ascensos directes del Llevant i de l'Eix, asturians i burgalesos es jugaran l'última plaça de la màxima categoria estatal. De fet, el Mirandés té la possibilitat de jugar a primera divisió per primera vegada a la seva història.
En bàsquet, ahir va fer balanç de temporada al Bàsquet Girona.
El director esportiu del club, de Marc Gasol, Fernando San Emeterio, va posar bona nota a la temporada de l'equip, que ha aconseguit la permanència a la CB en un nou pas per consolidar-se a l'elit, i va destacar l'arribada a la banqueta de Moncho Fernández com a punt d'inflexió.
Tot plegat a menys d'una setmana que el Bàsquet Girona i l'Uni Girona facin públic l'acord per fusionar les dues entitats.
Els dos clubs han convocat aquest dimecres de la setmana vinent una roda de premsa per anunciar un acord que ja va estar a punt de fer-se efectiu l'estiu passat.
Per cert, l'Uni Girona ha anunciat avui també una nova baixa, la de la capitana.
Sandra Higuera Vide es retira del bàsquet 5x5 per centrar-se en el 3x3 i d'aquesta manera posa a punt final a la seva etapa com a jugadora del conjunt gironí.
La fins a la base de l'Uni Girona, que ja té 40 anys i, com dèiem, ja es retira del bàsquet 5x5. Xavi Pujol, també en bàsquet, deixa el Manresa després de 5 anys i 24 dies després d'anunciar la seva renovació, per marxar en aquest cas al Baskonia. I en handbol, el Barça ja és a Colònia per disputar a partir de demà la setena Final Four consecutiva de la Champions, la 13a de les 16 que s'han disputat en aquest format al Lanxess Arena, Alemanya.
Els blaugranes venen, de fet, de guanyar les dues últimes edicions. L'equip de Carlos Ortega s'enfrontarà demà a la seva bèstia negra els últims anys en partits decisius, al Magdeburg alemany, en una semifinal que començarà a les 6. Abans, a les 3, jugaran l'altre semi, un altre equip alemany, el Futsche de Berlín i el Nantes francès.
En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa de la Reina, que es disputa al pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès.
A les 6 de la tarda, el vigent campió d'Europa, el Palau, debuta aquesta última competició de la temporada contra el Corunya, i per tancar els partits de quarts, també avui a 8:45 es disputarà el Vilassana-Voltregà.
I ja tenim una semifinal definida.
La que enfrontarà l'anfitrió, el Cerdanyola, que va donar la sorpresa eliminant ahir el campió d'hoquei Lliga, el Telecable Gijón, amb un 3-1. 3-2 va acabar l'altre partit de quarts entre el Fraga i el Manlleu, amb victòria per les fragatines gràcies a un hat-trick d'Adri Soto.
Demà, per cert, comença la final del playoff d'hoquei Lliga masculina amb el primer Barça-Liceo a la 1 al Palau Blaugrana, i qui se la juga avui és el Barça de futbol sala.
L'equip de Tino Pérez afronta aquest vespre a les 9 a Palma de Mallorca el tercer definitiu partit de semifinals del playoff pel títol de Lliga. Els blaugranes venen de guanyar dimarts al Palau al conjunt balear, vigent campió d'Europa, i buscaran avui el bitllet per la final. L'altra semifinal, que enfronta El Pozo de Murcia i el Gimbi Cartagena, també es decidirà el tercer enfrontament, que en aquest cas es disputarà demà al vespre.
I encara futbol sala, pel que fa a l'altre equip català de primera divisió masculina, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat avui un nou fitxatge.
El del porter brasiler, João Marcelo Frezzato, que arriba cedit pel Jaén. Frezzato, de 24 anys, va arribar al club andalús el 2022 i vol aprofitar l'oportunitat de l'equip colomenc per consolidar-se a primera divisió.
I un últim punt, a natació, els catalans Nil Cadavall i Emma Carrasco confirmen la seva presència al Mundial de Singapur d'aquest estiu.
Cadavall, de 19 anys, es va proclamar ahir campió d'Espanya als 100 metres braça després de batre el rècord estatal de la prova a la sessió matinal. La lleidatana Emma Carrasco va ser subcampiona en els 400 metres estil, però va aconseguir la mínima mundialista en aquest campionat d'Espanya que es disputa a Palma de Mallorca. La delegació catalana va sumar ahir 3 ors més, els d'Ainhoa Campabadal en els 200 metres lliures, Albert Hernández dels 400 estils i Mario Molla en els 50 metres papallona.
I ja acabant la temporada esportiva, però encara podrem veure retransmissions aquest cap de setmana a la xarxa. Tot serà diumenge, Eva, tindrem futbol, hoquei, patins i patinatge.
Des de les 4 de la tarda, a l'Enjoc Televisió i també a la plataforma de streaming, que es podrà veure una jornada única organitzada per la Federació Catalana de Patinatge per celebrar el mil·lenari de Montserrat al mateix monestir. Un espectacle inèdit amb exhibicions de patinatge artístic en primícia i també partits 3x3 d'hoquei patins amb els millors esportistes de casa nostra. I per rematar-ho, futbol amb l'última eliminatòria per pujar a tercera federació masculina, que enfronta el Can Vidalet i l'Atlètic Sant Just. El partit d'anada d'aquesta final es jugarà diumenge a 6:45 de la tarda al municipal al Molí d'Esplugues, a l'Enjoc Televisió i a la xarxa Més.
Divendres 13 de juliol, 12 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol, pendents encara del mercat del futbol català, com per exemple el fitxatge que implica dos clubs catalans de primera divisió masculina, del porter encara de l'Espanyol, que s'incorporarà al Barça, Joan García. Ahir em va parlar al sopar de la celebració del 125 aniversari de la Federació Catalana de Futbol, el president de l'entitat, Joan Soteres, que va dir que li semblava molt bé aquest fitxatge. Soteres també va parlar de la salut actual del futbol català, fent un repàs a les categories on jugaran l'any vinent els clubs de casa nostra.
A veure, jo crec doncs, que el futbol català estem millorant. Tenim tres clubs, repetim, tres clubs catalans de primera divisió. No en tenim cap encara a segona divisió. El Nàstic de Tarragona, si puja, serà un club català que podem tenir a segona divisió A. Crec que també serà un encert del futbol català. I després ja tenim dos ascens, encara que n'hem perdut un lloc amb el Barça, ens ha baixat. Tenim dos ascens de dos clubs de segona ref que han pujat de primera ref a l'Europa, amb tot el management del món, i un altre Sabadell, que jo estic contentíssim perquè jo soc de Sabadell.
Al sopar d'ahir no hi va anar finalment el president del Barça, Joan Laporta, el qual li va sortir un imprevist d'última hora, segons ha explicat el mateix Soteres. Un d'aquests clubs dels quals parlava el president de la federació és el Nàstic de Tarragona, que demà mateix comença a disputar la final per pujar, com sentíem, a segona divisió. Els granes juguen demà l'anada d'aquesta final contra el filial de la Reial Societat a casa al nou estadi a 8:45 del vespre. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic de nou davant una final del play-off per l'ascens a la Lliga Hypermotion per segona temporada seguida i tercera. En les darreres quatre lligues, els tarragonistes tornen a jugar una final per l'ascens que de moment fins ara se'ls hi resisteix. Aquest dissabte, el nou estadi Costa Daurada es viurà el partit d'anada de la final davant del Sanse. El segon capità del Nàstic, Marc Fernández, no vol desaprofitar poder tenir un ascens més a segona i ara amb el club tarragoní. El de Corbera de Llobregat, en una entrevista a Tarragona Ràdio, diu que està en la recta final de la seva carrera i espera que en Guanxi pugui sumar el seu tercer ascens a segona divisió. Fins ara ho ha fet ja amb el Sabadell i l'Andorra. Ara espera poder-ho fer amb el que considera el club del seu cor, el Nàstic.
No et diria acabar la carrera, però bueno, no em queden, per desgràcia, molts anys de futbol, i acabar o els últims anys tindrà un ascens amb el Nàstic, que ara mateix és el club del meu cor, pues, o sigui, què et podria dir? Si és que no... Se'm posa la pell de gallina.
El nou estadi Costa Daurada estarà ple amb 14.500 persones per donar suport al seu equip en el primer partit de la final davant la Real Societat B.
I abans de continuar, els hem d'explicar que la Generalitat de Catalunya obre 1.587 noves places per ser mosso d'esquadra. Si vols una feina en futur, compromesa i en projecció, aquesta és la teva oportunitat. Els Mossos són una policia moderna i propera que treballa per la ciutadania amb responsabilitat. Presenta la teva sol·licitud fins al 27 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina, un futur per a tothom. I encara en futbol, tornant al futbol, ahir es va acomiadar una llegenda del Sant Andreu, com és Josu Rodríguez. Després de 13 anys i de 8 temporades en 3 etapes diferents, l'última de 3 cursos, el club ha quadribarrat. Comiat emotiu, però a la línia de com és Josu, amb un toc d'humor.
Gràcies, eternament agraït. Sé que tornaré, això ho tinc claríssim. No sé com, però sé que tornaré. I molts han dit que si retirarien el dorsal 22. No, jo no vull que es retiri el dorsal 22. Ja li vaig dir al meu fill futbolístic que vull que el porti ell, que és el Sergi Serrano. Vull que quedi gravat i si no porta el número 22 al Sergi, doncs el fotrem fora d'aquí, vale? Moltes gràcies i visca el Sant Andreu i visca Catalunya.
Un Josu que contestava també a preguntes de la premsa, a com volia ser recordat a Sant Andreu.
Bueno, com alguna persona diferent, o sigui, de les que no hi ha, de les que no es callen quan han de quedar bé, o jo sempre he sigut molt clar, he dit les coses que he pensat en tot moment, he intentat ajudar els meus companys quan he vist que era necessari, intentar donar-li cleques a aquells que es mereixien, que s'anaven en una altra direcció. Només que em recordin ja és bo, sigui per bo o per dolent, i al final això ho agrairé tota la vida.
Josu, de 35 anys, va assegurar que entenia la decisió tècnica del club, però que ella ja tenia decidit seguir jugant a futbol. Estarem pendents d'on va finalment Josu després d'aquesta tercera etapa a Sant Andreu. Tornant a la competició, més enllà del Nàstic, també s'estan jugant pujar de categoria més clubs catalans. És el cas del filial del Girona, que diumenge rep al Riudarenes al San Fernando Canari en l'anada de la final estatal del play-off d'ascens a segona federació. En parlava ahir els mitjans del club extrem lleideta, que ja ha debutat al primer equip del Girona, Justin Garcia.
Una setmana que és més important que les altres, perquè al final és un premi que tenim per tota la temporada que hem fet, que ens ha costat arribar fins aquí. Aquesta setmana l'afrontem tots com lo que és, com una final i amb moltes ganes tots. Bueno, jo soc molt partidari de fer les coses igual com han anat fins ara i no canviar res perquè al final si han anat bé fent les coses com les hem fet fins ara, doncs sigui igual.
Això serà diumenge, com dèiem, aquesta anada a Girona B i Sant Fernando. També diumenge començarà la final per pujar a tercera federació i que enfronta el canvi de l'Elit i l'Atlètic Sant Just. I es decidirà també l'ascens a Lliga Elit, que amb la tornada entre el Júpiter i la Pirenaica amb un 1-0 favorable als manresans. Finalment, aquest cap de setmana també es decideixen els ascensos a Primera Catalana. En els partits de demà dissabte, a les 6 es juguen les eliminatòries més igualades. A priori, amb l'anada, el grup 3, Terlenca, sector Montserratina, amb un empat a 3 de l'anada, i el grup 4, el Joanenc Porreig, amb un empat a 0. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Després de l'empat sense gols de l'anada, el Joanenc té a les seves mans culminar el camí cap a Primera Catalana. El conjunt groc rep el Porreig al Municipal de Sant Joan de Vilatorrada amb l'objectiu clar d'aconseguir una victòria que els doni l'ascens en una eliminatòria que es preveu igualada fins al final. L'equip dirigit per Eloi Eures afronta la tornada amb bones sensacions pel joc desplegat a camp visitant, on van gaudir de millors ocasions i fins i tot van fallar un penal. Ara, amb el suport de l'afició i jugant a casa, el Joanenc espera que el factor camp sigui clau per decantar la balança.
Partit de final de promoció que ens trobem dos equips que hem jugat forces vegades últimament entre nosaltres. La penúltima, última jornada de Lliga, crec que el Porreig va ser millor que el Joanenc, i en aquest primer partit d'anada de promoció crec que el Joanenc va ser millor que el Porreig. Re, petits detalls, seguríssim, moltíssima il·lusió.
El partit, que començarà a les 6 de la tarda, jugarà previsiblement en un ambient d'alta intensitat, amb un Municipal ple i una afició entregada que vol tornar a veure el Joanenc a Primera Catalana.
Gràcies, Jordi. També dissabte s'estirà el duel lleidatà del grup 5 entre el Tàrrega i l'Alpicat amb 2-1 favorables als alpicatins de l'anada. I ja diumenge jugaran el grup 6, el Vilaseca-Cubelles, amb 3-0 per als del Garraf. Al migdia, el Canyers-Premià, que també té un 3-0 favorable en aquest cas als maresmencs del Premià. I finalment, el grup 1, el Porqueres-Bosc de Tossa, a Tosca, amb un 2-1 per als garrotxins. Olot FM, Aniol Puigverd.
El primer equip del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca està un pas de tornar a primera catalana. Els garrotxins van aconseguir fer la feina en el partit d'anada i van guanyar per 2-1 al Porqueres amb un doblet d'Arnau Cels. Si el Bosc de Tosca torna del Pla de l'Estany sense rebre cap gol, suposaria que els grups pujarien de categoria i, per tant, aconseguirien retornar a primera catalana un any després d'haver-la perdut. Tot i això, 90 minuts, si no hi ha pròrroga, són molt llargs i l'entrenador Ferran Dorca s'espera un partit complicat, però demana a l'equip fer l'últim esforç per aconseguir el premi a aquesta gran temporada.
Bueno, pues arribem justos de forces, però amb molta il·lusió, no? Una mica ho compensa. Sí que arribem cansats, entenc com tothom, com ells, però bueno, la il·lusió pot, i la veritat és que amb això, moltes ganes de que ja arribi diumenge i de fer un bon partit, sobretot.
Sí, és cert que el Bosc de Tosca s'ha mostrat molt segur durant la fase de play-off, perdent únicament el camp del Fornells per un gol, però remuntant l'eliminatòria de forma clara a casa amb un resultat de 4-1. Ara, l'objectiu dels garrotxins, tot i tenir un gol d'avantatge respecte al rival, no és canviar la idea de joc i seguir jugant com s'ha fet tota la temporada. Dorca explica que el Porqueres és un gran equip i que per això ha quedat segon classificat, però confia en els seus per sortir de Mianigues amb un bon resultat i aconseguir l'ascens a primera catalana.
No espero un rival molt agressiu, a més, jugant allà al seu camp, que apreten, ja hi hem jugat, ja ens hem trobat amb aquestes situacions i no especularan, ells aniran a marcar segur i bueno, nosaltres pues, hem de fer la nostra i intentar guanyar el partit.
I és que per la tornada de la gran final al camp del Porqueres també hi ha bones notícies per al Bosc de Tosca. Dorca recupera jugadors i, per tant, podrà tenir gairebé tota la plantilla disponible. El partit entre el Porqueres i el Club Escola de Futbol Bosc de Tosca es jugarà a Mianigues aquest diumenge a 7:45 del vespre.
Gràcies, Daniol. Deixem el futbol. Parlem de bàsquet. Un apunt. Ahir va tocar fer balanç del curs del bàsquet Girona. Una setmana abans us ho explicàvem de l'anunci oficial de la fusió entre el club de Marc Gasol i l'Uni Girona. El director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, destacava com a punt d'inflexió l'arribada a la banqueta de Moncho Fernández. Girona FM, Pau Villafañe.
El director esportiu va reconèixer que hi va haver un punt d'inflexió amb el canvi d'entrenador i les arribades de Pep Busquets i Martínez Gueven, que van canviar la dinàmica del dia a dia i es van instal·lar unes bases que el fan ser optimista de cares al futur. Sobre l'entesa que ha de tenir amb Moncho Fernández de cares als fitxatges, Sanemeterio era clar.
No, bueno, esto no es que él me pida algo o yo le pida algo. Yo creo que mi trabajo es encontrar las mejores opciones posibles y dentro de las mejores opciones posibles trabajar de la mano con él, verlas con él. Oye, él lo ves aquí, no lo ves aquí. Este jugador creo que es interesante en este rol. Lo ves en ese rol, no lo ves en ese rol. Y es un trabajo, creo que bueno, ir de la mano, ¿no? Y los aciertos seran de Moncho i els errors seran meus.
Sanemeterio va explicar que de cares a la temporada que ve vol jugadors que estiguin compromesos i per donar encara més continuïtat intentarà que Durham i Gueven es quedin, remarcant una vegada més que l'objectiu tornarà a ser la permanència.
Gràcies, Pau. I en hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa de la Reina, que es disputa al pavelló de Can Xarau a Cerdanyola del Vallès. A les 6 de la tarda, el vigent campió d'Europa, el Palau, debuta aquesta última competició de la temporada contra el Corunya. La prèvia és on acudirem, Roger Rams.
Després d'aixecar la Champions i amb l'Hockey Lliga ja acabada, el Palau té una nova oportunitat aquest cap de setmana d'aixecar un títol, la Copa de la Reina, que des d'ahir dijous es disputa a Cerdanyola del Vallès. Les vallesanes, unes de les caps de sèrie d'aquesta Copa, es veuran les cares amb el Corunya, un equip que ha fet un bon paper a la Lliga i que ja ha disputat més d'una Copa. Berta Busquets, jugadora del Palau, té aquestes sensacions abans del debut de l'equip a la competició que tancarà aquesta temporada 24-25.
Arribem amb ganes, amb moltes ganes. És l'última competició de la temporada. La Copa és una competició molt dinàmica on tots els equips tenen les seves possibilitats. De fet, tots tenim les mateixes opcions ara mateix i res, nosaltres ara ens enfrontem a quarts de final al Corunya, que és un equip que acostuma a fer molt bones copes i l'hem de tenir molt en compte. Tenim moltes ganes de començar la competició i de proposar el nostre hoquei.
Cal recordar que el Generali Palau va ser el campió de la Copa en la darrera edició després de derrotar el Telecable de Gijón a la tanda de penals a la final.
Gràcies, Roger. Per tancar els partits de quarts, també avui a 8:45 es disputarà el Vila-sana Voltregà. I ja tenim una semifinal definida, la que enfrontarà l'anfitrió, el Cerdanyola, que va donar la sorpresa ahir eliminant el campió d'Hockey Lliga, el Telecable Gijón, amb un 3-1. 3-2 va acabar l'altre semi entre el Fraga i el Manlleu, amb victòria per a les fragatines gràcies a la hat-trick d'Adri Soto. I qui l'any vinent vol ser a la Lliga Femenina són a l'Hockey Lliga Femenina són el Girona i l'Alpicat. Demà es disputa el segon partit de la final de la Nacional Catalana Femenina, amb l'ascens a la màxima categoria estatal en joc. L'Alpicat ja va guanyar el primer duel de la sèrie, el millor de 3, i per tant demà, si de guanyar Girona, aconseguiria aquest títol i també l'ascens. UAULLE de Ràdio, Sergi Guiu.
El Lleida Neto que culpa el Picat té a un partit ascendir de categoria i tornar a competir la temporada vinent a l'esglaó més alt del món de l'hoquei patins estatal, l'hoquei Lliga Femenina. Després de guanyar 4-0 el primer partit de l'eliminatòria a casa contra el Girona, ara la final viatja fins a la pista de les Gironines, on el Picat vol guanyar per evitar el partit decisiu de diumenge. Així ens ho evidenciava l'entrenador Mats Zilken.
Sí, totalment. No tenim cap mena intenció de jugar el diumenge. Ja està. Vull dir, és que no ens plantegem res més. Al final sabem que és un partit molt complicat, però bueno, les nenes jo crec que estan animades. Dilluns vam fer un molt bon entrenament i les vaig veure molt posades. I, bueno, a vegades són coses de sensacions i jo crec que estan preparades i anem allà amb la màxima ambició i anem a guanyar el partit i tancar-ho.
L'enfrontament d'un altre té sortida a 8:45 del vespre. Si guanya el Girona, el tercer i definitiu enfrontament serà el Picat diumenge a 8:00 PM. Oh, what a feeling. Look what we've overcome.
Oh, I'm gonna wave away my flag. A tot això recordem, gràcies Sergi, que avui mateix el Barça se la juga, de futbol sala en aquest cas, a la semifinal del play-off pel títol de Lliga. El conjunt blaugrana, entrenat per Tino Pérez, que disputa el tercer i definitiu partit de les semifinals contra el Palma, del Palma Futsal, el vigent campió d'Europa, que en aquest cas es juga, com dèiem, aquest bitllet per a la final. Recordem que qui guanyi aquesta Lliga té el bitllet també per a la Champions de l'any vinent, en què el Barça ja no ha pogut disputar aquesta mateixa temporada. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Crumin, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia i bon divendres, 13 de juny de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Divendres 13 de juny, el Barça de futbol sala juga avui seguir optant al títol de Lliga a la primera masculina. Ho fa a la pista del vigent campió d'Europa, el Palma, en el tercer definitiu partit de la sèrie de semifinals. Recordem que només guanyar aquesta Lliga li pot donar al Barça el bitllet per a la Champions de l'adminent, competició que ja s'ha perdut, recordem, aquest curs. Avui en farem la prèvia, però també parlarem d'hoquei patins, futbol, bàsquet, handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, pendents del mercat de fitxatges pels equips catalans, que avui encara no té moviments oficials, més enllà de la sortida de Juanper, en parlem. De moment, el lateral del Barça, Gerard Martín, ja ha tornat a Barcelona.
El defensa català va caure lesionat en el primer partit de l'Europeu Sub-21 amb la selecció espanyola, després de patir una luxació al dit petit de la mà dreta. Segons apunta algun mitjà, hauria de passar per quiròfan. El futbolista ja ha tornat a Barcelona per començar el seu procés de recuperació.
Pel que fa al Girona, el club anunciat ha confirmat avui mateix els dos primers amistosos de pretemporada.
El conjunt gironí s'enfrontarà a l'Olot de segona federació el dissabte 19 de juliol a 8:45 del vespre. El partit es disputarà al municipi de la capital garrotxina. La setmana següent, el diumenge 3 d'agost, el Girona s'enfrontarà al Wolverhampton anglès en el 48è trofeu Costa Brava a Montilivi. L'equip de Mitchell tornarà a la feina el 8 de juliol a Vilablareix i en la segona setmana de pretemporada es desplaçarà a la Vall d'en Bas, on jugarà aquest amistós. A banda de la resta d'amistosos, també està previst que just abans de l'inici de la Lliga es disputi la final de la Copa Catalunya entre el Girona i l'Espanyol.
Com dèiem, el Girona, que va fer fa uns dies oficial la sortida de Juanpe després de 9 temporades, Juanpe, que avui ja és oficial, s'ha confirmat el seu fitxatge per als Atlético San Luis mexicà. I ahir es va celebrar l'acte central de l'aniversari del 125è aniversari de la Federació Catalana de Futbol.
Més de 650 presidents i presidentes de clubs de futbol i futbol sala catalans van ser presents al sopar de gala al Palau de Congressos de Catalunya, amb representants també de les diferents institucions, entre les quals el president del Parlament, Josep Rull, i el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez. També hi havia el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, i representants dels tres clubs catalans de la primera divisió masculina. La vicepresidenta del Barça, Elena Fort, el conseller delegat de l'Espanyol, Mao Ye, i el president del Girona, Delfi Geli.
Pel que fa a la competició, el Nàstic afronta a partir de demà la final per tornar a segona divisió masculina.
El conjunt tarragoní rep demà 8:45 del vespre a la Reial Societat B en l'anada d'aquest play-off d'ascens. La tornada es jugarà la setmana següent, diumenge 22 de juny, a Zubieta.
I en el play-off per pujar a primera divisió masculina ja tenim final definida i és una final inèdita.
El Mirandés va eliminar ahir el Racing de Santander i lluitarà amb l'Oviedo per pujar a primera divisió. Després dels ascensos directes del Llevant i de l'Elx, asturians i burgalesos es jugaran l'última plaça de la màxima categoria estatal. De fet, el Mirandés té la possibilitat de jugar a primera divisió per primera vegada en la seva història.
En bàsquet, ahir va fer balanç de temporada al Bàsquet Girona.
El director esportiu del club de Marc Gasol, Fernando Sanemeret Emeterio, va posar bona nota a la temporada de l'equip, que ha aconseguit la permanència a l'ACB en un nou pas per consolidar-se a l'elit, i va destacar l'arribada a la banqueta de Moncho Fernández com a punt d'inflexió.
Tot plegat a menys d'una setmana perquè el Bàsquet Girona i l'Uni Girona facin públic l'acord per fusionar les dues entitats.
Els dos clubs han convocat per dimecres de la setmana vinent una roda de premsa per anunciar un acord que ja va estar a punt de fer-se efectiu l'estiu passat.
Per cert, l'Uni Girona ha anunciat avui una nova baixa, la de la seva capitana.
Sandra Igueravide es retira del bàsquet 5x5 per centrar-se en el 3x3 i d'aquesta manera posa punt final a la seva etapa com a jugadora al conjunt gironí.
Tornant a la categoria masculina, per cert, Xavi Pujol deixa el Baxi Manresa després de 5 anys com a director esportiu i després de 24 dies només d'anunciar la seva renovació per marxar al Baskonia. En handbol, el Barça ja és a Colònia per disputar a partir de demà la 7a Final Four consecutiva de la Champions, la 13a de les 16 que s'han disputat en aquest format al Lanxess Arena d'Alemanya.
Els blaugranes venen, de fet, de guanyar les dues últimes edicions. L'equip de Carlos Ortega s'enfrontarà demà a la seva bèstia negra els últims anys en partits decisius, el Magdeburg alemany, en una semifinal que començarà a les 6. Abans, a les 3, jugaran l'altre semi un altre equip alemany, el Füchse de Berlín i el Nantes francès.
En categoria femenina, per cert, el Granollers han renovat aquest mateix migdia per dues temporades més, fins al 2027, el seu entrenador Robert Cuesta. En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa de la Reina, que es disputa al pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès.
A les 6 de la tarda, el vigent campió d'Europa, el Palau, debuta aquesta última competició de la temporada contra el Corunya. I per tancar els partits de quarts, també avui a 8:45 es disputarà el Vila-Sana-Voltregà.
I ja tenim una semifinal definida.
La que enfrontarà l'anfitrió, el Cerdanyola, que va donar la sorpresa eliminant ahir el campió d'hoquei Lliga, el Telecable Gijón, amb un 3-1. 3-2 va acabar l'altre partit de quarts entre el Fraga i el Manlleu, amb victòria per a les fragatines gràcies a un hat-trick d'Adri Soto.
Demà, per cert, comença la final del play-off de l'hoquei Lliga masculina amb el primer Barça-Liceo, a la 1 al Palau Blaugrana, i qui se la juga avui és el Barça de futbol sala.
L'equip de Tino Pérez afronta aquest vespre a les 9 a Palma de Mallorca el tercer i definitiu partit de semifinals del play-off pel títol de Lliga. Els blaugranes venen de guanyar dimarts al Palau al conjunt balear, vigent campió d'Europa, i buscaran avui el bitllet per a la final. L'altra semifinal, que enfronta el Pozo de Múrcia i el Gimbi Cartagena, també es decidirà el tercer enfrontament, que en aquest cas es disputarà demà al vespre.
I encara en futbol sala, pel que fa a l'altre equip català de primera divisió masculina, l'Indústria Santa Coloma, ha anunciat avui un nou fitxatge.
El del porter brasiler João Marcelo Fretzato, que arriba cedit pel Jaén. Fretzato, de 24 anys, va arribar al club andalús del 2022 i vol aprofitar l'oportunitat de l'equip colomenc per consolidar-se a primera divisió.
I un últim punt en natació, els catalans Nil Cadavall i Emma Carrasco confirmen la seva presència al Mundial de Singapur de natació d'aquest estiu.
Cadavall, de 19 anys, es va proclamar ahir campió d'Espanya als 100 metres braça després de batre el rècord estatal de la prova a la sessió matinal. La lleidatana Emma Carrasco va ser subcampiona en els 400 metres d'estils, però va aconseguir la mínima mundialista en aquest campionat d'Espanya que es disputa a Palma de Mallorca. La delegació catalana va sumar ahir 3 ors més, els d'Ainhoa Campabadal en els 200 metres lliures, Albert Hernández dels 400 estils i Mario Moyà en els 50 metres papallona.
I ja va acabant la temporada esportiva, però que encara podrem veure retransmissions aquest cap de setmana a la xarxa. Sara, tot serà diumenge amb futbol, hoquei patins i patinatge.
Des de les 4 de la tarda, l'Enjoc TV i també a la plataforma de streaming es podrà veure una jornada única organitzada per la Federació Catalana de Patinatge per celebrar el mil·lenari de Montserrat al mateix monestir. Un espectacle inèdit amb exhibicions de patinatge artístic en primícia i també partits 3x3 d'hoquei patins amb els millors esportistes de casa nostra. I per rematar-ho, futbol amb l'última eliminatòria per pujar a tercera federació masculina, que enfronta el Can Vidalet i l'Atlètic Sant Just. El partit de nadal d'aquesta final es jugarà diumenge a 6:45 de la tarda al municipal al Molí d'Esplugues, a l'Enjoc TV i a la xarxa Més.
Divendres 13 de juny, 9 minuts passen ja de 2:15, comencem parlant de futbol. Pendents encara del mercat al futbol català, com per exemple del fitxatge que implica dos clubs catalans de primera divisió masculina, com el del porter encara de l'Espanyol, que s'incorporarà al Barça, Joan Garcia, encara no és oficial, ho veurem la setmana vinent. Ahir en va parlar al sopar de celebració del 125è aniversari de la Federació Catalana de Futbol el president d'aquesta entitat, Joan Soteras, que va dir que li semblava molt bé aquest fitxatge.
Joan Garcia és un portero català, ha hecho una gran campaña con el Español. Yo creo que él se merece ir a un gran club. Yo creo que el Barça es un gran club y él tiene que mirar con su vida profesional, que la vida del futbolista no es tan larga. Y por lo tanto, yo creo que los sentimientos están a un lado y luego la parte profesional tiene que estar a otro. Yo encuentro muy bien que haya fichado por el Barça. Seguro será un gran portero. Llegará a ser portero de la selección nacional. ¿Qué os voy a decir más? Oye, creo que es un acierto del Barça y creo que es también un acierto del Español haber hecho un jugadorazo de San Amigo.
Això deia Joan Soteras, del sopar d'ahir, aquest sopar de gala de la Federació Catalana, no hi va anar finalment el president del Barça, Joan Laporta, el qual li va sortir un imprevist d'última hora, segons va explicar també el mateix Soteras. Encara en clau l'Orana, per cert, Gerard Martín ja s'ha quedat sense europeu sub-21. A les primeres de canvi, el lateral català es va luxar el dit petit de la mà dreta en el primer partit contra Eslovàquia i en principi haurà de passar per quiròfan i ja ha tornat a Barcelona. Això sí, els companys de Gigantes el van enganxar a l'aeroport i li van preguntar pel seu futur. Gerard Martín va assegurar que estava tranquil i que només pensava en el Barça.
No, esas cosas que salen, bueno, no sé, al final no hago caso, yo estoy contento y centrado en el Barça y la verdad que estoy contento con mi temporada, desde el staff creo que también están contentos conmigo y mi crecimiento y lo que me queda por mejorar y la verdad que no pienso otra cosa que no sea el Barça, o sea que estoy tranquilo.
Això pel que fa al Barça, el Girona ha fet oficial avui mateix els dos primers amistosos de pretemporada. El primer serà contra l'Olot, de segona federació, dissabte 19 de juliol, al municipal de la capital garrotxina. La setmana següent, el diumenge 3 d'agost, el Girona s'enfrontarà al Wolverhampton, anglès, en el 48è trofeu Costa Brava a Montilivi. I en categoria femenina, us hem anat explicant aquesta setmana el cas dels presumptes impagaments o retards del Llevant Badalona, denunciats públicament per una jugadora nord-americana, Michelle Vasconcelos. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ramon Duran. Bon dia.
Bon dia. La polèmica sobre els presumptes impagaments del Llevant Badalona ha viscut un nou capítol. Una desena de jugadores de l'equip han concedit una entrevista al periòdico on manifesten que el retard en les nòmines és habitual i el descriuen com un modus operandi del club. 10 jugadores del Llevant Badalona que han volgut mantenir-se en l'anonimat per por a represàlies corroboren la denúncia que Michelle Vasconcelos va fer a la seva xarxa social sobre l'impagament de la nòmina del mes de maig. En una entrevista concedida al diari El Periódico, les jugadores descriuen que la situació d'impagament s'ha produït 3 vegades aquesta temporada i que només les amenaces de vaga, de no entrenar o de fer-ho públic han acabat provocant la reacció de l'entitat. Descriuen que el club en un primer moment sempre deia que els pagaments estaven fets, però això no era cert, o que els retards no es tornarien a produir, però que sí que es repetien. A principis de temporada asseguraven que l'excusa era la venda del club, que fins que no estigués feta no es podia cobrar. En una de les ocasions van estar 2 dies sense entrenar amb la complicitat del cos tècnic o també van preparar un comunicat que abans de fer-se públic va provocar els pagaments. La darrera vegada és la provocada per la denúncia de Vasconcelos, que va accelerar que ella cobrés, i hores més tard, la resta que faltaven, just abans que el club assegurés en un comunicat que estaven al dia amb tots els pagaments. Sobre aquesta denúncia, també s'ha pronunciat l'Associació de Futbolistes Professionals, el sindicat majoritari del futbol professional femení, que ha declarat públicament que fa temps que està al corrent d'aquests retards en el pagament de les nòmines i es posiciona al costat de les futbolistes tant per donar-los suport com per assessorar-les legalment. Pel que fa al Llevant Badalona, després de l'article publicat pel periòdico, va piular a les seves xarxes socials un missatge demanant disculpes pels endarreriments de les nòmines que s'han produït aquesta temporada i comprometent-se a corregir-ho d'ara endavant.
I abans de continuar, us hem d'explicar que la Generalitat de Catalunya obre 1.587 noves places per ser mosso d'esquadra. Si vols una feina en futur, compromesa i en projecció, aquesta és la teva oportunitat. Els Mossos són una policia moderna i propera que treballa per la ciutadania amb responsabilitat. Presenta la teva sol·licitud fins al 27 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina, un futur per a tothom. En Encara en futbol, el Nàstic de Tarragona comença a disputar demà mateix la final per pujar a segona divisió. Els grans juguen demà a l'anada d'aquesta final contra el filial de Reial Societat a casa, el nou estadi Costa Daurada, un ascens que per al segon capità del Nàstic, Marc Fernández, ja, que ja ha pujat dues vegades a segona, amb el Sabadell i amb l'Andorra, seria, diu, el més especial.
No et diria acabar la carrera, però bueno, no em queden, per desgràcia, molts anys de futbol, i acabar o els últims anys tindrà un ascens amb el Nàstic, que ara mateix és el club del meu cor, pues... què et podria dir, si és que no... Se'm posa la pell de gallina.
Declaracions de Marc Fernández, de Tarragona Ràdio. Demà a 8:45 del vespre, aquest Nàstic Reial Societat B, anada de la final per pujar a segona divisió, la tornada es disputarà la setmana vinent, diumenge 22, a Zubieta. I ahir es va acomiadar una llegenda del Sant Andreu, com és Josu Rodríguez. Després de 13 anys i de 8 temporades en 3 etapes diferents, l'última de 3 temporades, el club Quadi Barrat, comiat emotiu, però en la línia de com és Josu, amb un toc també d'humor. El jugador de 35 anys assegura que entenia la decisió de la tècnica del club, però de no continuar, però que ell volia jugar un any més i ja tenia decidit seguir jugant a futbol.
Tinc clar una cosa, que seguiré jugant, això 100%. Crec que tinc encara forces i ganes per seguir jugant. És una decisió que ja la tinc presa, o sigui que s'obren nous reptes i noves etapes. No és un comiat al futbol, encara tinc piles per més. Al final, el futbol et porta molt més que una feina, és un entorn molt més familiar. Aquí tinc moltíssims amics que han vingut avui, però hi ha d'altres que m'han escrit que no podien vindre, i és el millor que s'emporta un, més enllà dels èxits esportius, com he dit abans. Jo em considero un jugador diferencial, no per lo que he fet en el camp, sinó per lo que intento fer fora, i això és el més important que jo m'emporto.
N'estarem pendents d'on va finalment Josu, quan continua jugant després d'aquesta tercera etapa al Sant Andreu. Tornant a la competició, més enllà del Nàstic, també s'estan jugant pujada de categoria clubs més clubs catalans, com és el cas del filial del Girona, que diumenge rep a Riudarenes al San Fernando Canari a les 11, en l'anada de la final estatal del play-off descens a segona federació. En parlava ahir els mitjans del club Extremadura de Taix, ha debutat amb el primer equip Justin Garcia.
Els ser joves són les primeres eliminatòries així que juguem, i bàsicament anem a guanyar tant el d'anada com el de tornada, perquè no pensem en altres coses, anem a guanyar i ja està. Bueno, sobretot ser forts en defensa, perquè al final un equip que guanya és el qui sap defensar millor, i després a dalt ser eficaços i fer mal, que és l'important. Al final hem lluitat per l'ascens, perquè és el que volíem des del principi. Ja sabem que per la plantilla l'objectiu és pujar, no hi ha cap opció més, i aquest és l'objectiu.
Diumenge a les 11 aquesta anada, Girona B San Fernando. També diumenge començarà la final per pujar a tercera federació, que enfronta el canvi de l'Eti i l'Atlètic Sant Just, i es decidirà també a l'ascens a Lliga Elite amb la tornada del Júpiter Pirinaica, amb un 1-0 favorable als manresans de l'anada. Finalment, aquest cap de setmana també ja decideixen els ascensos a Primera Catalana. En els partits de demà dissabte, a les 6 es juguen les eliminatòries més igualades a priori, el grup 4, el joanenc Puig-reig, amb un empat a 0 de l'anada, i el grup 3, el Terlenca Sector Montserratina, amb un empat a 3 de l'anada. El Prat Ràdio, Jonathan Marín, bon dia.
Bon dia. Aquest dissabte, des de les 6 de la tarda, el Terlenca i el sector Montserratina es veuran les cares a l'Estruc en un partit que s'espera que pugui aplegar a gairebé un miler d'aficionats. El resultat de l'anada va ser de 3-3, per tant, únicament la victòria els serveix per poder aconseguir el desitjat ascens a Primera Catalana. Per tant, si el partit no aconsegueix desnivellar-se, anirem a la pròrroga, i si no es fa, tampoc en aquests 30 minuts extra anirem als penals. En clau, Potalova, el Terlenca podrà comptar amb tots els efectius de cara a aquesta final, ja que els jugadors apercebuts no van veure cap targeta a l'anada. Escoltem les paraules del tècnic Potalova, David Rodríguez, sobre com veu el partit i les possibilitats del Terlenca de pujar a Primera Catalana.
Un equipo muy combativo, que compite muy bien, que iguala muy bien los partidos, y creo que será un partido donde habrá ocasiones para ambos lados, ¿no? Intentaremos nosotros controlar el partido para que no sea tan abierto y que tengamos pues un poquito más de control y no veo tantas idas y venidas, pero al final el rival te exige mucho, y bueno, será complicado mantener ese orden. Y el equipo que esté más acertado, que tenga más fortuna de cara a portería, sea el que se lo lleve.
El partit entre el Terlenca i el sector Montserratina el podreu seguir en directe a través del web del prat.radio.
Gràcies, Jonathan. També dissabte es decidirà el duel lleidatà, el grup 5, entre el Tàrrega i l'Alpicat, amb un 2-1 favorable als alpicatins de l'anada, i diumenge es jugaran al grup 1 el Porqueres Bosc de Dosca, amb 2-1 per als garrotxins de l'anada, i el grup 6 el Vilaseca Cubelles amb 3-0 per als del Garraf, i al migdia el Canyelles Premià, també amb un 3-0 favorable als maresmencs, el Premià. Precisament al Maresme, en aquest cas a Arenys de Mar, es disputa demà la 8a edició del torneig anual del futbol base del Cinera United, la Cinera United Cup. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
Adreçada a la categoria A la B, aquesta nova edició de la Cinera Cup tindrà un format més reduït que en altres ocasions. Els partits es jugaran durant tot el matí al camp municipal Bernat Coll i participaran un total de 8 equips. Seran els millors clubs de la comarca i rodalies: Premià de Dalt, Premià de Mar, Rocafonda, Vilassar de Mar, Club Atlètic Masnou, Palau Tordera i els dos equips A la B sub-12 del Cinera United. Albert Comas, coordinador del Cinera United, ha explicat que altres anys eren equips base de grans clubs nacionals que participaven al torneig, però aquest any no han pogut muntar-lo d'aquesta manera i ho han fet amb equips comarcals per qüestions de calendari.
Venien les millors canteres de Catalunya i està considerat un dels millors tornejos del país. Aquest any no s'ha pogut fer perquè no s'ha pogut fer aquest format on venien Barça, Espanyol, Dam, Nàstic, etc. I això és així perquè aquest any des de la FEDE s'ha establert un nou format de on hi ha play-off i per tant s'allarga molt el calendari i aquests equips no estaven disponibles. Intentem flipar-nos al màxim, o sigui, fent que el torneig sigui un torneig d'unes prestacions molt professionals, però aquest any ho fem amb equips maresmencs.
A les 9 del matí es donarà el tret de sortida als partits de la primera fase del torneig, on els equips, separats en dos grups, s'enfrontaran entre ells. A partir de 1:45, els dos millors de cada grup disputaran les semifinals. Seguidament, el tercer i quart lloc es decidirà directament des del punt de penal. La final serà a 2:45. Pel que fa al format dels partits, la fase de lligueta constarà de dues parts de 12 minuts, amb canvis il·limitats i sense aturar el joc. Les semifinals i la final s'allargaran en dues parts de 15 minuts. En cas d'empat, es resoldrà en tanda de penals.
En handbol, el Barça ja és a Colònia per disputar a partir de demà la 7a Final Four consecutiva de Champions, la 13a de les 16 que s'han disputat en aquest format de l'Anxes Arena de Colònia, Alemanya. Els blaugranes, de fet, venen de guanyar les dues últimes edicions, tot i que, segons el tècnic Carlos Ortega, no són els principals favorits, i Ortega, que deia que també se li havia donat molt mèrit al fet només de ser-hi de nou en aquesta Final Four.
Jo crec que no es pot normalitzar l'arribar cada any a la Final Four, i més des dels darrers anys que les circumstàncies econòmiques han variat, no? Jo crec que estem tratant de fer sempre la millor plantilla possible per arribar, i aquest any hem d'arribar, i l'any que ve, sense dubte, lluitarem per arribar una altra vegada.
Aquesta és una Final Four, una Champions, de fet, més especial encara, si cap, perquè un cop acabi, fins a 10 jugadors del Barça, alguns d'ells pesos passants al vestidor, com per exemple Gonzalo Verde Vargas, també Aitor Ariño, deixen el club. El Barça s'enfrontarà demà a la seva bèstia negra els últims anys en el partit decisius, el Magdeburg alemany, en una semifinal que començarà a les 6. Abans de les 3 hauran jugat ja l'altre semi un altre equip alemany, el Füchse de Berlín i el Nantes francès. I en hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa de la Reina, que es disputa al pavelló de Can Xarau a Cerdanyola del Vallès. A les 6 de la tarda, el vigent campió d'Europa, el Palau, debuta aquesta última competició de la temporada contra el Corunya. I per tancar els quarts de final, també avui a 8:45 es jugarà el Vilassana-Voltregà. Ho ha ullit ràdio, Sergi Guiu.
La Copa de la Reina ja ha donat el tret de sortir, ho ha fet amb la disputa dels dos primers quarts de final. En un d'ells, el club patines Neca Fraga va superar el Manlleu per 3-2 amb 3 gols de l'argentina Adriana Soto. Un Fraga que es veurà les cares a les semifinals amb l'anfitrió Cerdanyola i que va donar la sorpresa eliminant el campió de l'hoquei femenina, el Telecable. A l'altre costat del quadre, el Vilassana debuta avui contra el Voltregà i ho fa amb l'ambició per bandera, tal com es deia l'entrenador Lluís Rodero.
Sí, nosaltres anem amb aquesta il·lusió i si no, no hi aniríem. Jo ja, com ja tinc, no comparteixo les dates que la juguem. Crec que per els jugadors no és bo, però nosaltres anem amb la màxima il·lusió, sabem que hem d'anar partit a partit i sabem que hem de competir, que ens queda... Ens queda dos entrenaments per arribar-hi i ens queda tres partits per acabar la temporada. Llavors la volem acabar de la millor manera, volem aconseguir aquest títol, i llavors això faria que el Vilassana aquest any encara fos una temporada més històrica.
El partit contra el Voltregà avui a 8:45 del vespre.
Gràcies, Sergi. Ja tenim semifinal definida. Ho sentíem ara, la que enfrontarà l'anfitrió del Cerdanyola, que va donar sorpresa ahir guanyant el Telecable Gijón 3-1, amb les vallesanes. Anfitriones, recordem, s'enfrontaran amb el Fraga, que va superar ahir 3-2 amb hat-trick d'Adri Soto al Manlleu, que s'acomiada de la temporada amb el cap ben alt. Això sí, Ràdio Manlleu, Arnau Vila.
Derrota del Manlleu per 3-2 davant el Fraga. Les usonenques no han fet una bona primera meitat i han marxat al descans perdent 2-0 amb doblet d'Adriana Soto. A la represa, Ària Vilés ha retallat distàncies i el Manlleu ha pogut empatar. Gerra d'aigua freda perquè Soto altre cop ha fet el 3-1 per completar el seu hat-trick. El Manlleu no ho ha deixat d'intentar i Nara López ha col·locat el 3-2, el resultat que seria definitiu. Dia especial per ella, també, que ha jugat l'últim partit amb el club de la seva vida i que continua sense entendre la decisió de prescindir d'ella.
Bueno, i més de les maneres com m'ha tractat el club, penso, evidentment, que no m'ho mereixo, tampoc m'han donat les explicacions. Encara les espero, de fet, i llavors doncs no entenc aquesta decisió ni jo ni ningú del club o de l'equip, digue-li com vulguis. Per mi aquesta situació és dura i ja ho podem veure igualment amb la resta de l'equip, però és el que hi ha. Són decisions que prenen persones i vés a saber si continuen o no i si jo puc continuar o no al Manlleu d'aquí un temps.
El Manlleu, doncs, eliminat de la Copa i ja mira la nova temporada i el nou projecte.
Gràcies, Arnau, i acabem el programa i la setmana parlant de futbol sala, perquè en clau blaugrana avui se la juga el Barça de futbol sala, que afronta aquest vespre a Palma de Mallorca el tercer definitiu partit de semifinals del play-off pel títol de Lliga. L'equip de Tino Pérez, que ve de guanyar dimarts al Palau contra el conjunt balear, al Palma, vigent campió d'Europa, i buscarà el bitllet avui per a una final molt important per seguir optant a no només no tancar l'any en blanc, sinó també poder-se classificar per la Champions de l'any vinent. El tècnic Tino Pérez assegurava que l'equip arribava bé a la cita.
Último partido de semifinales en el que te lo juegas todo y bueno, como dice el tópico, esos detalles, ¿no? Creo que es fundamental, quizás tienen la ventaja de campo, pero bueno, nosotros llegamos en un buen estado de forma, creo que tanto táctica como mental, y espero que lo pongamos en práctica desde el primer minuto. Imagino que por debajo tendremos un poco más ansiedad y creo que es buscar ese estado óptimo para poder mejorar nuestras cifras y nuestra eficacia de cara a portería.
En el mateix sentit s'expressava la Colomenc Adolfo, que assegurava que després de tota la temporada i des dels dos primers duels ja hi hauria poques sorpreses per al partit d'avui.
Está claro que al final, al cabo del año, disputan muchos partidos. En este caso, ahora contra Palma, hemos disputado dos seguidos. Vamos a disputar el tercero en 6 días. Entonces, creo que sorpresas hay poco. Puede haber acciones individuales de jugadores que ya conocemos, porque al final la calidad está ahí. Pero bueno, al final, enfocados en hacer un partido de 10 ahí en Palma, salir con el máximo de ganas posible y intentar conseguir la victoria por nosotros, por todos los jugadores, por todo el cuerpo técnico y por toda la afición que al final desde la distancia va a estar ahí apoyando.
Avui a les 9 del vespre jugarà aquest tercer partit de semifinal entre Palma i Barça. L'altre semi entre el Pozo de Murcia i el Gimbi Cartagena també es decidirà el tercer enfrontament, que en aquest cas es disputarà demà al vespre. I fins aquí l'enjoc d'aquest divendres, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns, la setmana que ve, a la mateixa hora a la vostra ràdio local, com sempre. Fins llavors, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat sona la música que mai no podràs oblidar. Torna-la a tocar, Sam. Un viatge nostàlgic a través de la música d'aquells temps. En Sam t'espera cada diumenge a les 6 de la tarda al 91.5 de la FM per tornar-la a tocar.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.